Bona tarda, són les dues en punt. Les portes de l'Hotel Suís tornen a estar obertes.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Hotel Suís, amb Adriana Arroyo.
L'última prova. El centre d'esports disputa avui el segon dels amistosos que tenia previst jugar abans de marxar cap a Andalusia. Si fa una setmana era el Sant Andreu, el rival aquest vespre serà l'altre barceloní que lluitarà per ascendir de tercera a segona B, l'Europa, qui passarà per la nova Creu Alta. Mateix protocol, mateixes proves, mateix estadi, mateix format i fins i tot mateixa hora. A les 7 de la tarda els homes d'Antoni Hidalgo s'enfronten als escapulats a porta tancada, fins i tot per nosaltres, pels mitjans de comunicació. Els arlequinats esperen corroborar les bones sensacions assolides la setmana passada davant l'equip quatribarrat, afinant la punteria a 9 dies de l'estrena del play-off contra l'Atlético B. Un bon test contra un rival que, com el Sabadell, és un històric i fa setmanes que treballa preparant també una promoció d'ascens i que, evidentment, servirà, com dèiem ara fa 7 dies, per aconseguir un rodatge previ a la competició oficial del tot necessari.
Hotel Suís. Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Com necessari és també el paper des del control de so del Toni González. Comencem.
Què es comenta a la recepció?
Farem la prèvia d'aquest amistós, d'aquest Sabadell Europa, amb l'exarlequinat Sergi Pastells, ara les files escapolades. Totes les estadístiques dels 16 equips de play-off, punts, gols a favor, gols en contra, victòries, tot avui aquí amb el Sergi Parc. També els plans de futur del Natació Sabadell de bàsquet i els actes que estan organitzant a l'Amics del Pou Nou Escorial pel play-off.
I fora de l'hotel?
Sortejat tot el quadre sencer de la Champions. Anem a veure si ho expliquem bé, perquè la veritat, com hi ha eliminatòries que sí que s'han jugat i d'altres que no, és una mica embolic. Si el Barça elimina el Napoli als vuitens, partit que està pendent, recordem, el de la tornada a l'anada van empatar a Itàlia, el seu rival als quarts de final serà o el Chelsea o el Bayern de Munic. Ja us dic que apunta cap als bavaresos, que tenen un avantatge de 3 gols del primer partit. A les semifinals, si passen aquesta ronda, els blaugranes es trobarien amb el Madrid, amb el City, amb l'Olympique de Lió o amb la Juventus. Per tant, a l'altra banda del quadre, els quarts de final són els que justament ja estaven decidits com a quart finalistes. És a dir, d'una banda el Leipzig contra l'Atlético de Madrid, de l'altra Atalanta Paris Saint-Germain. A l'Europa League, si el Getafe elimina l'Inter a partit únic, jugarà contra el guanyador del Rangers Leverkusen. I el Sevilla, de la seva banda, sap que si deixa fora la Roma, el creuament serà contra l'Olympiacos o contra el Wolverhampton. Avui, a tot això, finalitza la jornada 35 a primera divisió. El Madrid rep a Valdebebas l'Alavés amb un punt de marge sobre el Barcelona, però això sí, amb aquest partit pendent. Abans, a 2 de 8, la lluita per Europa passa per Anoeta al Real Sociedad Granada. I el calendari de Fórmula 1 s'ha vist ampliat. Avui s'ha anunciat que també hi haurà gran premi a Mugello i a Sochi. De l'11 al 13 de setembre serà la cursa a Itàlia, mentre el campionat passarà per Rússia una setmana més tard. De moment, són 10 les cites confirmades, si bé en el comunicat a més avui s'explica que la intenció és tancar al final un calendari de la Fórmula 1 amb entre 15 i 18 curses. I per últim, el Barça d'handbol ha incorporat per les pròximes 4 temporades Domen Makuč, un jugador eslové de tan sols 20 anys, procedent del Celje.
Han parlat en les últimes hores
a Catalunya Ràdio Josep Maria Duran, director general de l'Espanyol.
Abans hi havia un director general esportiu, que era en Òscar Perarnau. Profete reportava en l'Òscar i, a més, hi havia una direcció general corporativa. Hi havia un sistema de gestió amb el qual Profete, si bé ell incidia, no prenia les últimes decisions. Quan jo vaig arribar al club al desembre, en Rufete va agafar interinament la responsabilitat global i després el vam confirmar ara recentment, el mes de juny, l'hem renovat i serà amb ell amb qui construirem l'Espanyol que ens portarà a primera divisió, sense cap dubte.
I a les xarxes socials.
Ja que aquest migdia la cosa anava de sortejos, l'anàlisi que ha fet a Twitter l'exfutbolista i comentarista sabadellenc Alberto Etjogo, germà del segon entrenador del Centre Esports Juvenal, sobre el quadre de la Champions. Deia així, serà com un Mundial, però estalviant-nos la fase de grups. Recordem-ho, tot a un partit, a l'agost, a Lisboa. La veritat és que es presenta apassionant.
De quin partit no estarem pendents?
No sé si serà apassionant o no, però avui, jornada 5 de la Lliga Georgiana, a les 4, el Saburtalo rep el Kaketi Tel Aviv.
Avui celebra el seu aniversari.
De debò, que hi ha un nom d'equip que es diu així. Avui celebra el seu aniversari el futbolista sabadellenc i ex del Centre d'Esports per partida doble en dues etapes diferents, Ivan Díaz.
Hotel Suís, una hora d'esport a Ràdio Sabadell.
Sis minuts, no arriba encara, per sobre de les dues d'aquest 10 de juliol del 2020. Sembla que avança cada cop més lent el calendari a mesura que s'apropa al dia decisiu, al play-off que tenim ja pràcticament a tocar la setmana vinent, tant en el de tercera divisió com també el de segona B. El Sabadell ultima els preparatius per aquest play-off d'ascens. Per actualitzar el comptador, queden 5 dies clavats pel desplaçament a terres andaluses, 8 pel primer partit del play-off, 9 per l'estrena de l'equip arlequinat, que serà el Jazira, si serà contra l'Atlético de Madrid B el diumenge de la setmana que ve. Si la setmana passada el rival va ser el Sant Andreu, en l'amistós que van jugar a la Nova Creu Alta, avui és l'Europa qui passa pel Temple, és a dir, l'altre equip barceloní que lluitarà per ascendir de tercera a segona B, un amistós que jugarà sense públic, sense mitjans de comunicació, és a dir, igual que el de la setmana passada. Tampoc varia l'hora, a les 7 del vespre, ni l'estadi. Si fa 7 dies just aquí a l'Hotel Suís, en la prèvia d'aquest partit, parlàvem amb l'exarlequinat Miquel Azparren, ara entrenador del Sant Andreu. Avui toca passar pel vestidor escapolat, on trobem diferents exarlequinats, un d'ells un bon amic de la casa que el tenim al telèfon ja. Sergi Pastells, exarlequinat, jugador de l'Europa, com estàs? Bona tarda.
Hola, molt bona tarda, Adri. Què tal? Com esteu?
Estàvem pensant avui, Sergi, el Sabadell juga al playoff, l'Europa a tercera també, i a sobre el vostre primer rival és el Terrassa, etern rival del Centre d'Esports i equip en el qual tu vas estar, en aquell cas, cedit. Per tant, avui Sabadell-Europa, amistós. Diumenge vinent, Terrassa-Europa, playoff. El cercle perfecte per Sergi Pastells, vaja.
Doncs sí, sí, la veritat amb moltíssimes ganes de que arribi ja el playoff, com bé tu comentaves, sembla que darrerament els dies comencen a passar ja cada cop més lents i tenim doncs moltes ganes de disputar-lo i de veure que som capaços.
Fins a última hora no es va confirmar aquest partit d'entrenament d'avui, faltava el vistiplau federatiu, també proves serològiques, ja sabem que en època de pandèmia tot costa una mica més del normal. T'han fet esperar i segur que no era com tu esperaves, però Pastells torna avui a la Nova Creu Alta.
Sí, al final, bueno, una situació doncs estranya, un partit amistós, sense públic, després o ficats enmig d'una pandèmia mundial, una tornada típica, diguéssim, però bueno, igualment amb il·lusió de tornar a trepitjar el Temple, on he viscut moments tan macos i que em porta tants bons records, la veritat que amb ganes de tornar-lo a trepitjar.
Independentment d'aquest punt especial que evidentment té el partit per tu, per un equip de tercera divisió que s'està a punt de jugar a les garrofes també en una promoció, què implica, què suposa aquest rodatge extra de jugar contra un segona B a 8-9 dies del playoff?
Bueno, al final, doncs, portem molts mesos sense competir. Al final, els partits amistosos que pots disputar a dia d'avui doncs són o bé contra rivals de tercera, que són amb els que t'estàs jugant les garrofes i tampoc és massa bona idea doncs competir contra ells, o bé equips de segona B que estiguin a prop i que estiguin disposats a jugar-lo. I bueno, per nosaltres doncs encantats de jugar contra un rival de l'entitat del Sabadell, un equip que està ja s'ha classificat per fer un play-off a segona B i a segona A i que al final doncs ens ajudarà a agafar ritme competitiu que al final doncs portem poques setmanes entrenant i fa molts mesos que vam disputar l'últim partit oficial, amb la qual tot el que sigui agafar ritme contra un equip de segona B doncs serà fantàstica notícia per nosaltres. Intentar ajudar també el Sabadell que agafi ritme per poder disputar la promoció amb les màximes garanties. Esclar.
De fet, veniu de fer unes sessions així una mica estranyes, no? De menys efectius, de sessions compartides amb el Barcelona B. No és ben bé un amistós el que vau fer, però vaja, un treball conjunt.
Sí, bueno, vam anar a la ciutat esportiva i vam fer una mena d'entrenament conjunt, un partit entre nosaltres, però res oficial, amb menys minuts del que seria un partit, sense àrbitres, vull dir, com si féssim un partit Europa contra Europa, però amb el Barça. Bé.
A tot això, el Terrassa havia de viatjar a l'Aragó, al camp de l'Atlético Escalerillas, per jugar contra el Numancia B, un amistós, però avui hem sabut justament que se suspenia per no rebre l'okei de la Federació Aragonesa. Això es pot donar una mica d'avantatge o això és el de menys pràcticament?
Bueno, al final no crec que canviï gaire, i també van començar a entrenar una setmana abans que nosaltres. Al final jo crec que aquest playoff es mesurarà una mica per el treball que hagin anat fent els jugadors de la plantilla durant el confinament, la gent que tingui més capacitat per posar-se en forma més ràpid, i després un tema mental que serà també fonamental. Jo crec que al final no crec que influeixi gaire que aquest partit el puguin disputar o no. Entenc que intentaran muntar alguna fórmula per poder jugar algun amistós o bé partits entre ells. Vull dir, al final no crec que sigui gaire important.
Parlaves una mica de les claus de cara a aquest playoff. El que segur que serà és molt apassionant, el vostre. El format és diferent, el Sabadell ha de passar tres rondes i, per exemple, no sap rivals perquè anirà en funció de qui passi ronda i no a la primera eliminatòria, però en el vostre cas és semifinals i final, Ospi Sant Andreu i Terrassa Europa, que com a observador neutral, la veritat és que fa una bona pinta brutal.
Sí, al final és una situació curiosa, no? Ens juguem l'ascens amb rivals que coneixem perfectament. Altres anys, doncs, quan fas play-offs, s'està amb aquella incògnita d'ostres contra qui jugarem, el rival tampoc l'acabes de conèixer del tot, i al final doncs, juguem contra un rival que coneixem perfectament, el Terrassa, que ja hem jugat el partit d'anada i de tornada a la Lliga, i a una hipotètica final jugarem contra un rival que també hem jugat i que sabem qui són, no? Al final això et dona algunes avantatges, que és que coneixes bé el rival, però també te'n dona alguna desavantatge, que és que et coneixen molt bé tu també, i el factor sorpresa doncs està una mica fora en aquest cas en el play-off. Sí que és cert que tant nosaltres com el Sant Andreu, en aquest cas, aquesta primera eliminatòria, doncs tenim el factor advers que el tema de l'empat no ens val, és partit 90 minuts sense pròrroga ni penals, i només ens val guanyar per accedir a la final, amb la qual cosa, bueno, és una desavantatge real, perquè al final el Terrassa amb un empat en té prou, però nosaltres, doncs, com et he dit abans, és un tema també de mentalitat aquest de lloc, i nosaltres, com que sabem que només ens val guanyar, doncs anirem a per totes des del minut 1 i no ens val especular, amb la qual crec que en aquest nivell doncs mentalment pot ser un avantatge per a nosaltres.
De fet, fins i tot els creuaments eren diferents, perquè hi havia un recurs pel mig que al final va resoldre que l'Europa passava al Sant Andreu per la pèrdua de punts del conjunt quatribarrat, diria que era contra la Pobla, i per tant, d'un Ospi Europa en un primer moment es va passar després aquest Terrassa Europa que tindrem diumenge vinent. Això com ho vau viure vosaltres?
Bé, al final ha sigut un confinament per nosaltres que ha tingut com tres parts diferents, no? La primera, que semblava que la Lliga s'acabava i que no jugaria més, que no hi hauria ni play-off ni res, que la Lliga es donaria per acabada i que pujaria el primer directament. Després, l'opció de fer play-off i de jugar contra l'Ospi, que vam estar unes setmanes doncs imaginant-nos una possible semifinal amb l'Ospi, i després doncs aquest canvi a última hora del recurs de la Pobla per l'alineació d'avui del Josu, que ens va acabar donant el rival al Terrassa. Al final tots són equips molt bons, uns tenen unes virtuts, altres tenen unes altres, però bueno, al final de totes dues maneres només ens serveix guanyar, i són rivals molt complicats, així que no crec que hagi sigut cap avantatge jugar contra el Terrassa en lloc de jugar contra l'Ospi, com no tampoc ho hagués sigut si hagués sigut al revés. Al final tots els rivals són duríssims, i ells també entenc que estaran patint igual que nosaltres de si els tocava l'Europa o el Sant Andreu. Vull dir, crec que és una lliga molt igualada, que com que s'ha acabat ara, a la jornada que s'ha acabat, doncs ha acabat amb l'Ospi primer, el Terrassa segon, a l'Europa tercer i el Sant Andreu quart, però que si la lliga hagués arribat a la jornada 38, jo crec que haguéssim estat els quatre equips com a play-off, però no sé les posicions com haguessin acabat, perquè tots els equips doncs anaven bastant com un tiro.
Si et pregunto, Sergi, per una final, si posa't ara posa't a pensar, l'Europa elimina el Terrassa, a qui voldries? Ho dic perquè els que ens agrada aquell punt morbós tenim un al cap, molt clara.
Sí, no, a mi la veritat també m'agradaria doncs donar una hipotètica final amb el Sant Andreu. Llàstima que bueno, que no pot accedir pública al municipal de Badalona, perquè bueno, a casa quan vam jugar al Sardenya al partit d'anada d'aquesta temporada, es va veure un ambient, crec que històric, en el futbol català a nivell de tercera divisió, i hagués estat doncs molt xulo que haguessin pogut accedir a les aficions. Però bueno, igualment, tret que no poden accedir, igualment doncs jugar-te un ascens a segona B entre els dos màxims rivals de la ciutat, doncs seria molt maco, i a part bueno, tenim l'espineta clavada perquè ens vam guanyar a casa en un partit que crec que durant la majoria de minuts vam estar sent superiors a ells, i al final ens vam quedar una mica amb l'espineta clavada d'haver perdut a casa un partit tan xulo, i ens encantaria doncs poder disputar la final contra ells i pujar a segona B guanyant-los.
Aquesta temporada, per cert, 6 golets, gens malament, Sergi.
Sí, estic enllaçant un parell de temporades golejadores, hem passat el sistema de 5 i aquest any 6. I bé, doncs m'estic adaptant al joc de la tercera divisió, aconsegueixo arribar bastant més a l'àrea i bueno, estic tenint la sort de fer gols, sí.
I al Sabadell, tot això, com l'has anat seguint? Des de la distància, m'imagino, però amb l'estima que li tens al conjunt sabadellenc, m'imagino que mirant de reull sempre. Li ha tocat un rival duríssim, l'Atlético de Madrid B, a les primeres de canvi en aquest play-off. No sé com l'has vist aquesta temporada i quines opcions veus al conjunt d'Hidalgo per intentar, per què no, somiar amb un ascens?
Sí, al final, com bé dius, doncs tinc una estima cap al Sabadell, cap al club i cap a la ciutat alta, i l'he anat seguint durant la temporada. Al final ha seguit una mica la inèrcia que duia a final de temporada anterior, que des de que van arribar Hidalgo i Joan a la banqueta, doncs l'equip va fer un canvi important, i amb aquesta mateixa inèrcia amb la que van acabar l'any anterior, amb 4 o 5 retocs aquest any, fitxatges bons, doncs l'equip ha estat a dalt durant tota la temporada. Una llàstima que s'hagi acabat la Lliga en un moment que el Sabadell ha estat tercer, quan ha estat durant moltes jornades líder. Però bueno, al final doncs es rep el premi de l'ascens, que el Sabadell portava tants anys doncs lluitant per tenir l'opció de tornar a segona A, i bueno, sí que és cert que l'Atlètic de Madrid B doncs no és un rival fàcil, però crec que tampoc ho era qualsevol dels altres que podria haver tocat. Així que crec que el Sabadell, amb un equip que té com és, amb una plantilla de gent experimentada que ha estat a categories superiors, doncs a nivell mental, després d'una pandèmia, doncs té algunes avantatges a nivell mental que també l'Atlètic de Madrid, bé, no ens enganyem, podrà suplir a nivell físic, perquè clar, al final tenen un avantatge als filials amb el tema aquest que els equips de primera divisió han començat a entrenar abans, estan en dinàmiques de primer equip, i sí que és cert que físicament doncs pot ser que treguin algun avantatge amb aquest tema, però confio que el Sabadell pugui treure el partit endavant.
Acabo amb aquest punt d'incertesa que m'imagino que els jugadors també teniu. Això serveix per tercera, per segona B i per qualsevol altra categoria on hi hagi alguna cosa en joc, perquè al final ho has comentat una mica de passada amb el tema de les aficions, etc. No hi haurà públic. A vosaltres no us val l'empat. En el cas del Sabadell sí que hi hauria pròrroga i penals, però hi ha una ronda més. Més canvis, més jugadors a les convocatòries, més de 4 mesos sense competir, que tampoc és gens habitual. Suposo que posant mala pell d'un jugador que ha d'afrontar un playoff d'aquest tipus, i ni t'explico, si no juguen amistosos com el d'avui, són moltes sensacions contraposades, no? És com la incertesa de saber com respondrà un, com respondrà l'equip, com respondrà el rival.
Sí, al final és un playoff doncs molt estrany, una situació molt incerta, i sí que és veritat que com a futbolista doncs vius un playoff diferent, no? Al final, quan tu arribes al playoff, a part de l'ambició que tens de pujar, doncs és en el moment de l'any en el que et sents una mica més professional, sents més l'ambient que viu un jugador d'elit amb el camp ple, l'afició volcada. Sí que aquestes sensacions no les viurem, i a nivell doncs, de no jugar durant tant de temps, de que hi hagi més canvis, de que l'empat no et val, sembla una mica tot un esport que sigui un esport diferent, però bueno, suposo que a la que piti l'àrbitre, encara que el camp estigui buit i sabent el que ens juguem, doncs al final ens centrarem en guanyar el partit, i suposo que totes aquestes coses extraesportives doncs les deixarem al marge i aconseguirem doncs guanyar el Terrassa.
Sergi Pastells, segur que m'entens ara. Tornar a la Nova Creu Alta l'any vinent en Lliga, segur, i entenc que tu m'ho signes, però ja posats a triar que hi hagi doble ascens i que puguis estar amb l'Europa a segona B, però que el Sabadell estigui un grau per sobre igualment.
Sí, i tant. Et firmo la segona.
També.
Et firmo la segona. Mira, et firmaré puja el Sabadell, puja l'Europa i fem un amistós l'any que ve, però a segona A i a segona B.
I en públic,
torno el temple igualment.
En públic, en mitjans, i així podem veure'ns les cares i no només per telèfon. Sergi, no et vull retirar, però el dia que ho facis et pots dedicar tranquil·lament al món de la ràdio a comentar partits, perquè la veritat és que és una delícia escoltar-te xerrar una estona de futbol. Cuida't molt, una abraçada.
Moltes gràcies. Moltes gràcies, Adri. A vosaltres, una abraçada.
L'esport té reserva feta a l'Hotel Suís.
Mira que arriba a xerrar bé, el Sergi Pastells, tros de jugador, no va tenir sort amb les lesions aquí a Sabadell, però com deia ell mateix, guarda un gran record aquí de la nova Creu Alta i del Centre d'Esports en general. Avui tornarà en aquest amistós que arrencarà a les 7 del vespre, porta tancada també per mitjans de comunicació. L'última prova, com dèiem, han començat l'últim laboratori de proves a les portes de viatjar, en el cas del Sabadell, no a Badalona, com a tercera divisió, sinó a Estepona, que és on dormirà l'equip, al Jazires, que és on jugarà diumenge de la setmana vinent en aquest partit 8 del vespre contra l'Atlético de Madrid. Bé, sabeu de sobres que des de fa setmanes aquí a Ràdio Sabadell, a l'Hotel Suís, estem fent el camí cap a aquest playoff, cada dia un reportatget, una píndola. De fet, ahir va ser doble, vam tenir un parell d'històries, Antonio Hidalgo, per exemple, també recordant precedents contra l'Atlético de Madrid B. Avui hem volgut fer rànquings. Avui hem tingut el Sergi Parc, allò, amb la llibreteta, apuntant totes les estadístiques dels 16 equips que disputaran aquest playoff, dels 4 primers classificats, del grup 1, del grup 2, del grup 3 i del grup 4. Rànquings de què? Doncs de tot, pràcticament. De qui ha sumat més punts, qui ha marcat més gols, qui ha vist més targetes. Hi ha dades molt curioses. Com sempre, les escoltem amb la veu de la Núria García.
El play-off d'ascens a Ràdio Sabadell.
Punts. El Logroñés és l'equip que ha sumat més punts de tota la segona B. Amb 62, el conjunt de la Rioja s'erigeix en el més alt del rànquing amb 4 punts d'avantatge respecte a l'Atlético Baleares, amb 58. Tots dos van quedar líders dels seus respectius grups, però els altres dos primers classificats no segueixen la tendència. L'Ibiza, segon del grup 1, es cola en la tercera posició, relegant a la quarta plaça el líder del grup 4, el Cartagena. L'últim primer en discòrdia, el Castellón, el trobem en setena posició, amb 50 punts. El Sabadell, empatat a 49 punts amb 5 equips més, seria el 12è en aquesta classificació fictícia, tenint en compte la baraix, mentre que l'Atlético B seria el millor tercer de tots amb els seus 53 punts, ocupant la cinquena plaça. El QE seria la Penya Deportiva amb només 45 punts.
Registres.
Logroñés i Atlético Baleares són els clars dominadors amb 18 triomfs cadascun, amb tan sols dues derrotes per al primer. El Sabadell se situa en l'equilibri total. De les 28 jornades disputades, la meitat han acabat amb victòria arlequinada, 14, i la resta, 7 empats i 7 derrotes. Una de les dades més sorprenents són les que presenta el Marbella, segon classificat del grup quart. Rei de l'empat per excel·lència, amb 14, només ha perdut un partit en tota la Lliga, al camp d'un rival a play-off, a Badajoz.
Els millors atacs.
Un dels rivals que li podria haver tocat al Centre d'Esports en el sorteig, el Bilbao Atlètic, és el més encertat de cara a porteria amb 55 gols, el que més de tota la categoria de bronze. El segon és precisament l'Atlético B amb 52. El Sabadell amb 38 dianes és 13è en un rànquing que de nou presenta una estadística sorprenent. El Cartagena, líder del grup 4, és el que menys gols ha marcat de tots els que jugaran al play-off, 33.
Les millors defenses.
És l'Ibiza qui té el mur més complicat de perforar, havent rebut tot just 18 gols. Amb 19 els segueixen Logroñés i Cartagena, mentre que el Sabadell, amb 25, se situaria a mitja taula. L'Atlético B n'ha encaixat dos més que els arlequinats, 27. La xifra que ressalta és la de la Penya Deportiva, que amb 41 gols en contra té de llarg la pitjor defensa del 16, a 6 de diferència del segon pitjor, el Bilbao Atlètic.
Efectivitat.
En un play-off, marcar pot tenir encara més valor per tot el que hi ha en joc. En quants partits han marcat o han deixat de marcar els 16 equips? El Valladolid Promeses, tot i no tenir un dels atacs més prolífics, ha marcat en 25 de les 28 jornades. I el Cornellà, que ha marcat tot just 34 gols, ha vist porteria en 24. El Sabadell ho ha fet amb 22, l'Atlético B en un mes, 23, mentre que el Badajoz tancaria la taula amb 19. A l'altra àrea, l'Ibiza de nou és el més fort defensivament, ja que ha mantingut la porteria a 0 en 15 jornades. El Sabadell, com la majoria d'equips, ho ha fet en 11, igual que el filial Matalasser.
Targetes.
Més números que destaquen el Badajoz amb 94 grogues és el que més n'ha vist dels 16, tot i que és la tendència general del grup quart. A l'altre extrem hi trobem l'Atlético Baleares, que no ha vist cap vermella, l'únic que ho pot dir de tota la segona B. A més, és dels que ha rebut menys grogues dels 16 amb 68, en una classificació que lidera el Castellón amb 64. De la seva banda, el Sabadell ha vist 80 grogues, el quart que més dels participants en play-off, i 3 vermelles. En l'episodi d'expulsions, el més perjudicat ha estat l'Atlético B amb 6.
Número per grups.
Xifres reveladores, els 4 equips del grup 1 sumen 212 punts, mentre que els del grup 3 només 197, cosa que demostra quina de les lligues ha estat més igualada. En general, podríem partir la segona B en 2, d'una banda el grup 1 i el grup 2, on els de dalt han sumat més punts i han marcat més, però també han encaixat més que els equips del grup 3 i el grup 4.
Números per posicions.
En general, els rànquings respectarien les classificacions dels equips, és a dir, els números totals dels 4 líders són millors que els dels segons, tercers i quarts, però hi ha una dada que trenca amb això. Gràcies a l'elevada xifra de gols a favor d'Atlético B i Bilbao Athletic, els tercers són els més golejadors de tots, amb un total de 182.
Estadística, rivals, estadis, història... Segueix l'última hora i viu l'emoció del play-off d'ascens a Ràdio Sabadell.
Amb l'Helena Molís també i la Núria García, que t'informa a les capel·les del Pere Gallifa, que escolteu cada dia aquí fent el camí cap al playoff. Avui anava aquest informe amb la signatura del Sergi Parc. Sergi, què tal, com estàs?
Què tal, Adri? Bona tarda.
Avui estàs de números fins a dalt de tot, eh? Has estat allà fent el rànquing, que per cert, no sé si ja es troba a la web o es trobarà d'aquí a no gaire, però t'he vist amb gràfiques per si algú anava una mica perdut amb tot el que hem escoltat fins ara, per fer-ho, valgui la redundància, més gràfic encara.
Sí, no està publicat encara. Ara, a primera de la tarda, ho llançarem al portal web, radiosabadell.fm.
Tampoc era per afegir pressió, eh?
I com dius, sí, hi haurà gràfiques doncs, individuals de cada equip, també per grups i també per posicions, que és una mica el que hem escoltat en aquest informe de la Núria García, i això, doncs, la gent podrà indagar una mica i comparar tots aquests números, punts, victòries, gols a favor, en contra, diferència de gols, targetes, etc, etc, i fer una mica més de prèvia d'aquest playoff, que tots en tenim ganes.
Deixa'm dir, primer de tot, una opinió, que al final és un clàssic a la segona B, el trobo bastant absurd, que és allò que sempre es pregunten de quin grup és el més dur de segona B, i sovint la gent el que fa és... o bé els punts que ha sumat, per exemple el Logroñés, que no vull treure cap mèrit, però ha fet la tirada de punts, o, per exemple, quants ascensos s'han assolit, no? Si ha pujat dos equips, per exemple, del grup del sud, potser és que el 4 és el més fort. Al final, jo, a mi m'agrada comparar la mitjana general de cada grup, i al final sempre, pràcticament, anem a parar la mateixa història en el grup 3, que és tan competitiu respecte als altres grups que, evidentment, qui queda primer normalment no té tants punts com altres grups, normalment no hi ha tantes diferències entre els de baix i els de dalt, no es trenca tant la classificació, i per mi això implica que el grup 3 és el més competitiu, el que no treu que pots tenir després un transatlàntic en un altre grup de torn, com en el seu dia va ser el Mallorca en el grup 3, que igualment t'aconsegueix l'ascens. Però en línies generals, crec que aquest informe ho demostra.
Clar, és que és això bàsicament, perquè, per exemple, dels quatre líders, el Castellón evidentment és el pitjor classificat dels primers que han acabat en els seus respectius grups, amb tot just 50 punts. Un per sobre, per exemple, dels altres tres del grup 3 que s'han classificat.
Algú et dirà que en el camp eren 47 i que realment en el camp van ser 49 punts per Barça B, Sabadell, Villarreal B i Cornellà. Evidentment em refereixo al recurs en el seu dia per l'alineació indeguda del filial groguet. Però vaja, no vull entrar en aquestes polèmiques tampoc.
Encara més igualtat. El que sí està clar, com dius, és que hi ha més competitivitat en el grup tercer, però sí que al final... les forces es mesuren en un play-off. Vull dir, tu pots dir que aquest grup és més competitiu i per això és molt més fort en general i per això els equips sumen menys punts, o és que potser no és tan fort i resulta que els altres equips del play-off, dels altres grups, són més forts i per això han sumat molts més punts. quina de les dues serà la versió verdadera. Al final això es mesura en un playoff, però sí que em dius que és veritat que en el grup tercer la tendència en general dels últims anys és aquesta.
Dos quarts de tres de la tarda, Equador del programa. De tot el que has preparat avui, la dada que més t'hagi sorprès o que t'hagi cridat l'atenció?
N'hi ha diverses. Crec que tenen recalcant una...
Jo tinc unes quantes, també. O sigui...
Però, per exemple, la del Marbella és realment sorprenent, que en 28 jornades només hagis perdut un partit. Realment sorprèn. Al final és una competició molt dura amb qualsevol dels quatre grups. Potser en el grup 3 hagués perdut més partits, però, home, sorprèn que només hagi perdut...
I que no sigui campió.
I que no sigui campió.
Tot això és el Cartagena, que està per davant.
Que no sigui campió... pel fet que ha empatat la meitat de les jornades, que ha disputat 14 empats, evidentment s'ha erigit com el rei de l'empat entre els 16 equips classificats pel playoff. I ara que esmentaves el Cartagena, una altra de les dades que també potser sorprèn...
Aquesta la tenia apuntada, eh? Que, segur que em dius gols, no?
Que, evidentment, els gols a favor del Cartagena, recordem, líder del grup quart, el Cartagena, i és el que menys gols ha marcat dels 16 equips classificats pel playoff. 33 gols, és a dir, poc més d'un gol per partit. Una dada sorprenent que, al final, l'equip murcià hagi acabat en primera posició del seu grup.
Perquè la gent s'ubiqui, 55 gols del Bilbao Athletic, que és el més golejador de tots, 33, és a dir, 22 gols, és que pràcticament doble el filial biscaí en gols a favor a l'equip departamental.
I en aquesta dada, Adri, no oblidem que l'Atlético B, el rival del Sabadell en aquesta primera eliminatòria, és el segon equip que més gols ha marcat, amb 52. Per tant, també una dada a tenir molt en compte, evidentment.
Dos filials, a més, que ja són molt donats també a que els partits es trenquin, velocitat, a tirar cap endavant, sí que això sí que ho tenen. En l'aspecte defensiu, jo he subratllat Ibiza, Pablo Alfaro, que és el seu entrenador i que tot el coneixem, no?, de l'època com a futbolista professional. Al final, segur que ha d'imprimir aquest punt de caràcter defensiu al seu conjunt. No és que hagi vist massa partits de l'Ibiza jo aquesta temporada, però vaja, són xifres també significatives.
Sí, fixa't que crec que l'Ibiza Cornellà pot ser una eliminatòria...
Compte que tiraràs de tòpic i ara serà un 3-3, ja veuràs. Que això
jo
passa també.
No dic que hagin de quedar 0-0, però... No sé, de totes les eliminatòries que hi ha, si em diguessis en quina d'elles es pot decidir realment per petits detalls, jo potser diria aquesta. I això que l'Ibiza, recordem, va quedar segon amb 56 punts, un gran registre en el grup primer. El Cornellà al final ha estat el quart, però sí que és veritat que anava de menys a més. I l'Ibiza, com dius, la millor defensa del 16, tot just 18 gols en contra. I a més, s'ha estat en 15 partits, és a dir, més de la meitat, sense encaixar gol, que és una altra dada, crec... ben rellevant. Però el Cornellà, de la seva banda, tot i que només ha marcat 34 gols, és a dir, un més que el Cartagena, que dèiem que era el que menys n'havia marcat, és a dir, el Cornellà és el segon conjunt que menys gols del playoff ha marcat, ha vist porteria en 25 partits. Per tant...
Gairebé sempre marca l'Ibiza. Sempre marca el Cornellà i gairebé mai encaixa l'Ibiza. Per tant, hi ha aquest punt aquí...
En 24, volia dir, no 25, eh? Per això m'he quedat un moment allò parat, en 24 partits... Al final del cas, 24-25 partits que ha vist porteria, és a dir, que gairebé sempre marca gol i com dèiem abans, crec que en un playoff, després, com dius, potser pots quedar 3-3 o pots marcar un i després et remunten, poden passar moltes coses, però veure porteria pot ser més important que en un partit de fase regular.
Acabo escombrant cap a casa. El Sabadell, en línies generals, en pràcticament tots els rànquings, gols, victòries, gols encaixats, etc, en una zona intermitja, no? Ni destacant en un punt en concret respecte d'altres equips del playoff, però tampoc despenjat en d'altres. Aquí, zona intermitja.
No, jo, allò, repassant número per número, jo diria que en totes les estadístiques està, com dius, en zona mitja. No despunten cap d'elles, i si bé és veritat que, pensant una mica en com van anar les últimes jornades de la fase regular, sobretot també en el cap, evidentment, els quatre gols que van encaixar l'última jornada d'equip d'Hidalgo al camp de l'Espanyol B, però també el Sabadell van encaixar contra la Nucía, Orihuela, Llagostera, etc., Olot... potser aquests números defensius haguessin estat molt millors de no haver existit aquestes últimes 3-4 jornades, que evidentment al final van fer mal al Sabadell i van impedir, d'altra banda, que el conjunt arlequinat acabés líder del grup tercer.
I jugarà contra l'Atlético Madrid B, que és l'última dada que tenia subratllada. Sempre es diu que els filials deixen jugar, sempre es diu que els filials plantegen un tipus de futbol diferent al que és la categoria habitualment a la segona divisió B. Avui anem de tòpics, però és una realitat de vegades, que són equips més alegres, que no traven tant els partits, que no fan tantes faltes. En canvi, si diem que l'Atlético de Madrid B és gairebé la versió jove de l'Atlético de Madrid de Simeone, en algunes coses, en algunes, té matisos també, però el punt d'agressivitat que tenen quan no tenen la pilota, etcètera, etcètera, aquest ímpetu, jo crec que es nota en el tema de les targetes. És l'equip que més vermelles ha vist en tota la Lliga, dels 16 que juguen al play-off, i clar, la comparativa fàcil és dir Atlètic Balears, 0 vermelles en tota la Lliga. Atlético de Madrid B, 6 expulsions, que és una xifra molt elevada.
6 expulsions, i evidentment és el que més dels 16 equips del play-off, com deies, una xifra que contrasta totalment amb l'Atlético Baleares. I l'altre dia, Adri, te recordes que parlàvem a la redacció...
Tinc poca memòria, però...
Segur que te recordaràs, perquè a més va ser, no sé si ahir o abans d'ahir, que amb tots aquests jugadors del filial de l'Atlético que estan pujant amb el primer equip, ens preguntàvem, en cas de que un jugador del filial l'expulsin en un partit de primera divisió...
Me'n recordo perquè vam entrar en un bucle de 2 hores i vas estar aquí submergit a la web de la federació entre circulars, normatives i demés.
I per això és millor no ara fotre en un merder a tots els oients, però sí que és veritat que el fet que l'Atlético de Madrid B hagi tingut ja 6 expulsions en aquesta lliga, et pot fer pensar que en el cas de que algun jugador del filial doncs jugui més minuts en el que queda de lliga de primera divisió, escolta, per què no, pot haver algun jugador expulsat i ja veurem si acaba afectant en el play-off o no, i evidentment també pensant en l'eliminatòria contra el Sabadell, per què no, i tant de bo... I sense que ningú es faci mal, però que l'Atlético B es pogués quedar amb 2 jugadors.
O amb 9, no? Ja posats a demanar a fer la carta als Reis que vagin plovent les expulsions. Simplement, un detall. El Barça juga a primera divisió contra el Valladolid en aquesta propera jornada. És el mateix partit que els seus filials jugaran la setmana vinent tiro de memòria, a Màlaga, diria que és el partit, o a Marbella, ara no sé cap dels dos, si és una seu o l'altra, jo diria que és Màlaga, però no ho tinc del tot clar. Vaja, a terres andaluses. El Barça s'estava enduent de l'ordre de 7-8 jugadors del filial a cada convocatòria. Entre que Ansu Fati està expulsat i que s'apropen els play-offs, la convocatòria d'aquesta setmana de Quique Setién, molt més reduïda, hi ha només 3 jugadors, crec que he vist, del filial, Araujo, Riqui Puig i Arnau. Per tant, no sé si és que arriba l'hora del play-off i aquí tothom ha tirat del fre de mà i ha dit s'han acabat les convocatòries de 23 amb jugadors del filial que han de jugar a Andalusia la setmana vinent, però pot ser un indicatiu de cara al que tindrem amb l'Atlético de Madrid en els següents partits, perquè recordem que Manu Sánchez ha jugat, que han entrat un munt de jugadors en convocatòries, el tema de les expulsions que deies, Solano es perd el partit del Sabadell perquè el van expulsar a la jornada 28 i per tant compleix contra el centre d'esport Sabadell, estarem pendents, però jo, el nas em diu que cada cop veurem menys jugadors també de l'Atlético B a les convocatòries.
Probablement serà la tendència, simplement, Adri, és que poden haver tants petits detalls que poden acabar modificant la convocatòria d'un dels filials participants en el play-off. Un exemple, posa el cas que un migcampista de l'Atlético de Madrid es lesiona en la pròxima jornada. Doncs potser el Cholo Simeone acaba tirant d'algú del filial per completar la plantilla. Ja et dic, potser no amb una convocatòria de més de 20 jugadors, però sí, home, per tenir algun recanvi de garanties, és possible que acabi recorrent a algun jugador de filial. Per tant, són tants els factors que poden acabar determinant aquestes convocatòries i contra quins jugadors es pot acabar medint el Sabadell i els altres equips del play-off, que haurem d'estar pendents de tot.
Demà a les 10 juga l'Atlético de Madrid contra el Betis a casa, de moment sense convocatòria. Acabo de mirar i no ha sortit encara la llista de Simeone, no sé si serà demà el dia que la coneixerem i que sabrem si, per exemple, a mi em ve al cap sobretot Renan Lodi i Manu Sánchez, que és la figura o la posició al camp més clara d'un jugador que potser no té tant de recanvi ara mateix en l'actualitat de la primera plantilla i que, per tant, per aquí, depenent de com vagin les coses, podria donar de retruc un cop de mà al primer equip o el que succeeix a primera divisió al centre d'esports. No ens deixem pràcticament res, no? No vull afegir pressió, pots marxar a dinar tranquil·lament, no cal que corris tampoc, però aquesta tarda a radiosabadell.fm teniu tots aquests rànquings que avui ha preparat el Sergi Parc. Sergi, gràcies.
Fins ara, Adri.
Publicitat i a la tornada una mica de bàsquet.
Es el momento de seguir hacia adelante y las empresas son clave para la recuperación. ¿Qué cosas empiezan a ser diferentes? ¿Cuáles no cambiarán? En el podcast de Banco Sabadell hablamos con empresarios y expertos sobre cómo las decisiones que estamos tomando hoy empiezan a asentar las bases del mañana.
Podcast de Banco Sabadell amb Toni Garrido. Escolta el programa a seonsiguis.com.
Aquest estiu, sol, platja i molta vitamina. Torna el programa de música electrònica amb més ritme de tot el Vallès.
Vitamina Dance, a Ràdio Sabadell.
Divendres de 9 a 11 i dissabtes de 10 a 12 de la nit, música electrònica sense interrupció, non-stop. I recorda, tornem al setembre.
Do you remember?
Vitamina.
A Curvas entrenem a tot tipus de dones. Dones treballadores, mestresses de casa, mares, germanes, companyes. Unesta a la revolució del benestar després del confinament amb Curvas Sabadell. 30 minuts d'exercici dissenyats per tu. Posa't forta i sana amb nosaltres. Gimnàs femení Curvas.
Quins són els records més dolços? Els de l'estiu? I les fruites més dolces i saboroses? Les nostres. A Manlleu Origen som trending dolcing de la temporada amb els albercocs, préssecs, paraguaians, cireres... Més dolces i de collita pròpia. Troba-les a les nostres botigues a Manlleu Origen de Sabadell.
Fa uns dies aquí a Ràdio Sabadell, a l'Hotel Suís, parlàvem amb la gent de la secció de vòlei del Club Natació Sabadell, que havia aconseguit amb això del coronavirus, amb les diferents decisions que han anat prenent les federacions de totes les modalitats esportives, l'ascens a Superliga Masculina 2. En canvi, els nadadors no podien fer front o gairebé estaven a punt de renunciar-hi a la categoria, a la segona màxima divisió del vòlei estatal, per culpa dels calés, per manca de recursos. Un escenari diferent pel perfil de la categoria i per les exigències financeres que hi ha de l'equip masculí de bàsquet del propi Club Natació Sabadell, que la temporada vinent no jugarà primera, sinó que retorna dos anys després a Copa Catalunya. Saludem el director tècnic masculí de la secció de bàsquet del club, el Paco Rodríguez. Paco, què tal, com estàs? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Clar, començo per aquí. L'escenari era molt diferent. Crec que ja ho havíem comentat amb algú de la secció, amb el propi Jonathan Ramírez, amb l'entrenador en el seu dia. Entre primera i Copa Catalunya, i més la Copa de l'any vinent, post-pandèmia, amb més grups, amb menys equips per cada lliga, financerament, econòmicament, tampoc era tan exigent, no?
No, la veritat és que, a veure, hi ha un petit canvi que sí que es nota, però que evidentment no, doncs els recursos que s'han d'invertir són assumibles, no? Continua sense haver desplaçaments lluny de la zona. Els desplaçaments són bastant, a més, normalment solen agrupar els diferents equips a prop de la comarca, i ens trobarem, doncs, segurament que potser tenim l'Escola Pia de Sabadell, podem tenir els equips de per aquí, i bueno, la veritat és que és una categoria molt xula, una categoria a la que volíem tornar a ser i que hem reforçat l'equip per intentar, doncs, mantenir-nos els màxims anys possibles.
Amb la gent del bàsquet Pia ja n'havíem parlat. Hi haurà derbi, evidentment, però més enllà d'aquest partit entre conjunts sabadellencs, és que pràcticament, tenint en compte que els grups seran de 12, és que serà una categoria de derbis comarcals gairebé cada setmana, si s'agrupa per criteris geogràfics, perquè al final hi ha tants equips del voltant de la comarca que demostra d'una banda el bon estat de salut del bàsquet de les nostres contrades, però, com deies, desplaçament de quilòmetre zero, podríem dir.
Exacte. A més a més, també tenim el Castellar, que segurament està. La prioritat, algunes vegades, la federació les ha fet per proximitat geogràfica i que toqués, doncs, o la zona de Tarragona, o la zona de Lleida, o la zona de Girona. D'altres vegades ha optat per classificacions anteriors, no? Llavors, no sé aquest any, perquè encara no han sortit els grups ni com distribuirà, quin serà el criteri que faran servir. Però, malgrat tot, la proximitat serà un fet a tenir en compte, no? A tenir present.
Sí que ha sortit el format de competició, com dic, un grup més, menys equips per cada lliga. Al final, tot s'ha d'adaptar al coronavirus i tal i com ha quedat l'esport, la societat i tot en general després de la pandèmia, però això farà que la Lliga sigui molt diferent del que estàvem acostumats a Copa, perquè al final són tres grups, perquè hi haurà més equips en el global, perquè hi haurà menys jornades i, per tant, menys marge. Per tant, és afrontar un repte, en el vostre cas, doble, perquè veniu de primera i haureu de fer el salt de categoria, però en una Lliga completament diferent de la que havíeu deixat dos anys enrere.
Doncs, La veritat és que sí. El que passa és que, bé, nosaltres la nostra aposta durant aquests darrers anys, sí que quan es va baixar fa dos anys de categoria, la intenció hagués pogut estar fer un equip, doncs fer un canvi de plantilla, buscar jugadors que tinguessin experiència a jugar a Copa i tal, i nosaltres el que hem volgut fer doncs és primer pensar que teníem un nucli important de 8-9 jugadors amb el que hi estem treballant des de fa diversos anys, i per nosaltres era prioritari doncs mantenir aquest grup. I sí que la veritat doncs el que doncs hem pogut fer doncs en aquestes dues temporades és consolidar, fer un passet més i consolidar el grup, anar afegint aquest grup de 8-9 jugadors amb jugadors que tenim que han anat pujant de les categories inferiors nostres. Tenim la gran sort de que el treball que els resultats del treball de les categories inferiors està donant també els primers fruits, i jugadors nostres que venen de júnior, que han estat aquí a categories petites i que passen de júnior a sènior, els tenim a l'equip B, a tercera categoria, i alguns d'aquests ja estan doblant i fent entrenaments amb el primer equip, no? Llavors l'únic que hem intentat fer és, aquest grup està consolidat, hem intentat afegir allò que pensàvem que ens feia falta per poder competir en aquesta categoria. Jonathan ha dissenyat una plantilla que una mica del seu agrado, del tipus de joc que li agrada a ell, d'un joc ràpid, un joc amb molta intensitat i amb molt bona defensa, amb molt bona predisposició. Un equip on jo crec que no tenim figures, sinó tenim molt treballadors, i que és un grup que el bon ambient que hi ha dintre del grup és una cosa que jo crec que és molt important a tenir present, perquè bueno, sabem que tindrem moments durs i que sabem que hem de superar aquests moments, però quan l'equip doncs treballa i treballa com així ho hem fet la plantilla, i a més hi ha un bon rotllo entre els jugadors, doncs això fa que les coses puguin ser superables de forma diferent.
Ara l'esmentaves, Jonathan Ramírez va agafar les regnes de l'equip després del descens, després d'aquella temporada 2017-2018, l'estiu del 18 l'agafa, dos anys a primera, ara línia continuista, evidentment també a la banqueta, que m'imagino que al final és establir bases de cara al futur, no? Ja ho estaves comentant ara en quant als jugadors, però en quant a la banqueta també, no? Tercer any d'un jugador que va ser importantíssim en el bàsquet de la ciutat i que està fent carrera a les banquetes també.
A veure, jo crec que igual que doncs com a jugador no només va ser un dels jugadors més, jo crec que ha sigut un dels jugadors més importants que ha passat per el bàsquet de Sabadell, perquè a més és un jugador que ha quedat màxim encistellador de totes les categories que ha jugat, a Peloro, a Le Plata, a Le Bronze, ha quedat a Lliga Eva, a Copa, ha sigut màxim encistellador, un dels millors, dels jugadors més valorats. Jo crec que doncs ara el seu present passa per les banquetes. Jo no li poso límit. Ara tenim la gran sort de gaudir d'ell, i el gaudim no només com a entrenador dels dos equips sèniors, sinó a més el gaudim com a persona, com a coordinador de la secció i com a responsable de tota la part de scouting, amb ajuda d'altres persones que tenim involucrades en tot l'engranatge i de treballadors de la secció. Però jo crec que és una peça fonamental, i evidentment doncs tenim el que tenim perquè tots treballem plegats, i ell ens aporta doncs experiència, serenor, saber estar, i crec que és molt important poder gaudir de tot això que està fent, no?
Deies que el bloc principal que continua respecte a la temporada anterior, se li sumen alguns reforços, 3-4 jugadors nous. Què em pots dir d'ells?
Bé, doncs a veure, són gent, inclús hi ha dos jugadors, el Marc Uller, que és un base que surt de Sabadell i que ja havia jugat al nostre sènior, que havia estat un parell de temporades fora, jugant a fora, i que ara torna, que és un jugador a més contrastat, que amb moltíssima experiència, i ara els últims anys no només ha jugat a Copa, sinó els dos últims anys ha estat jugant a Lliga Eva. És un jugador contrastat. Tenim l'Arnau Sanahuja, que torna, també ha jugat a la famosa Unió Bàsquet Sabadell, o Sabadell Bàsquet, aquell que va haver-hi fa uns anys, i que ve de Terrassa i ara ha estat jugant uns quants anys a l'Oest. I després hem incorporat dos jugadors exteriors, un que ve de Santa Coloma, que és el Ferran, i un altre que ve de Castelldefels, que és l'Alejandro. Jugadors exteriors, jugadors que es donen també doncs una mica de, bueno, d'allò de, són ràpids, són bons tiradors, per aquest tipus de joc que li agrada jugar al Jonathan, de bona defensa, de molta activitat, d'arribar i fer atacs curts. Bueno, és una mica del joc que volem imposar, no?, al primer equip.
I acabo en la part més simbòlica, si ho volem entendre així, o del que suposa el recuperar aquesta categoria. Dèiem abans, fent una mica l'històric recent del bàsquet al Natació Sabadell, que es va baixar, es va perdre la categoria de Copa el 2017-2018, que després d'un parell d'anys a primera s'assoleix ara aquest salt de categoria després del coronavirus a Copa Catalunya. Per al Natació Sabadell, per la seva secció de bàsquet, el recuperar aquesta plaça a Copa, què significa?
Doncs a veure, per nosaltres és molt important. Jo crec que la nostra categoria, la categoria que, la que podem aspirar, on jo crec que el treball que estem fent a les categories inferiors des de ben petitets, des de l'escola de bàsquet, que van passar per totes les categories, i els jugadors que la majoria passen per la tercera catalana, doncs, per arribar al primer equip, jo crec que és la categoria a assolir, és la categoria que hem d'intentar, doncs, mantenir. Per això tot el, jo crec que hi ha un gran treball a darrere de tothom, de tota la secció, de tots els entrenadors, i que jo crec que és el lloc on ens toca estar, no? La veritat és que aquests dos últims anys hem picat molta pedra i hem treballat de valent. De fet, jo crec que l'any passat, si la Lliga hagués durat 4 o 5 partits més, jo crec que, bueno, ens va costar molt assimilar el canvi de categoria, perquè no té res a veure primera en Copa, però ja vam acabar molt bé, i aquest any la veritat és que hem estat allà, hem estat dels llocs capdavanters durant tota la competició. Quan es va aturar la competició anaven al lloc capdavanter, anaven els primers, i jo crec que, bueno, confirmo una miqueta, doncs, això, que amb paciència i treballant amb la gent de la casa i treballant amb gent que porta molts anys amb tu i que creu el teu projecte i que creu les teves idees, i bueno, també el que hem fet, i amb això doncs jo no tinc molta part de culpa, és que hem instaurat una forma de jugar que va des del primer equip fins als equips petits, amb una mateixa línia, una mateixa forma de jugar, on tots intentem jugar de la mateixa forma, i que jo crec que això és el més important, perquè aquests passos que t'estava comentant, que les categories inferiors cap als primers equips nostres, doncs, puguin ser més fàcil i que puguin fer-se de forma més natural, no?
Veus l'equip salvant-se, i amb això ja sí que ho remato, perquè deies que el nostre lloc, deies, és la Copa Catalunya, i coneixent com coneixes de sobres el gruix principal de l'equip?
Jo crec que sí, i jo crec que, bueno, evidentment és important, o seran importants els primers partits. Jo crec que no només el nostre objectiu ha de ser el mantenir-se en la categoria, sinó intentar fer un paper maco. Jo crec que si tot ens va bé i les lesions toquen fusta, doncs ens permeten... es permeten i no hi ha cap problema greu, jo crec que tenim un equip per estar bé i per lluitar per el que sigui. Evidentment no t'estic dient per pujar a Eva, perquè no sabem com estaran els altres equips i tal, però sí per passar-nos-ho molt bé. La veritat és que el nostre objectiu és estar en una zona còmoda, passar-nos-ho molt bé i aspirar amb allò que puguem arribar.
Estarà divertida, sense cap mena de dubtes, aquesta Copa de Catalunya, amb la presència del Bàsquet Pia, amb la presència del Natació Sabadell i de tants altres equips del nostre voltant. Paco Rodríguez, director tècnic masculí de la secció de bàsquet del club, un plaer conèixer una mica més al detall aquest nou projecte de Copa. Una abraçada.
Una abraçada i moltes gràcies per trucar.
L'Hotel Suís, de dilluns a divendres, a Ràdio Sabadell.
I els últims minuts del programa els dediquem al futbol sala. L'Amics del Pou prepara una concentració al Nou Escorial amb aforament limitat i seguint les recomanacions sanitàries per veure dissabte vinent el partit del play-off que l'equip dels Marinals disputarà contra l'Arenys de Munt. Encara que la intenció inicial era fer-ho al carrer, les mesures de prevenció pel coronavirus han portat els sabadellencs a traslladar l'acte al bar que patrocina l'equip, un duel que serà retransmès per la televisió de la Federació Catalana de Futbol per streaming i que jugarà a Cervelló d'aquí a 8 dies a les 6 de la tarda. Anem a conèixer com s'estan vivint els dies previs al play-off, i ara ja sí que ho podem dir de totes, nou president de l'entitat, Teo Robles. Què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Serà l'Escorial, tot i que no era la primera idea que teníeu, no?
No, i el que sí que tinc de dir és que tant l'Eloi, el regidor, com l'Ajuntament s'han dedicat de ple amb nosaltres, el que no, les mesures no pot ser, i llavors el plan B, perquè clar, volíem fer-ho de cara al barri, no? Ja que som d'un barri de Sabadell, doncs que la gent que, aunque no sigués sòcia o tal, que pogués presenciar el partit, no?, i fer una festa. Però no es pot ser, i li tinc d'agrair al regidor, a Eloi, ha fet tot el possible. Ara estava mirant a veure si podíem fer a l'escola, però bueno, ja hem quedat que ho farem a l'Escorial, però gent limitada, 50 persones, i a porta tancada.
A qui se li va acudir la idea d'intentar fer caliu especial?
Pues, bueno, entre la Junta, perquè ara som Junta Nova, hem fet Junta Nova, ho vam parlar i vam decidir, hòstia, seria molt bo aquí a la plaça fer uns cartells i que la gent se pogués acostar més i fer més socis i tal, ja que tenim el local allà a la plaça dels Marinals, i a veure, i posar dues pantalles i que hi hagués una mica de caliu i que estigués bé, no?, i una festa bona. I que guanyéssim, clar.
Sí, això és al final el que més val. Deies que 50 persones com a màxima a l'Escorial, m'imagino que el primer que arribi entra?
No, hem fet una llista i en tenen de dir els grups que tenim de socis, ho he dit a gent del barri i tal, i el primer, el Manolo, que és el jefe de l'Escorial, m'ho deixa a mi i pum, quan tinguem 50 persones estarà tancat i ho sentim molt, però i ja en tenim, ho hem fet, ahir vam fer la d'això i hi ha 30 i pico, és dir, que el que no s'afanyi no podrà, ho podrà veure a casa seva, m'entens? Però no estarà amb el caliu dels 50.
Els jugadors això ho saben? Què en pensen de tenir aquest alè, ja que serà porta tancada a distància?
Bueno, els jugadors ho saben, no ho saben tot, perquè si guanyem tenen sorpresa, i si no guanyem, la sorpresa també serà perquè els animarem i per fer el play-off tenen d'estar aquí, m'entens? Per fer-ho, és dir que es mereixen tots de tot. Són uns jugadors excepcionals, i ara jo estic anant amb els entrenaments i com motos. Estan com motos. El que passa és que, clar, tindrem les baixes de Julito i Toni, però, bueno, no se sap. El que sí que se sap és que els partits, els dos que hem jugat, un van perdre amb l'Arenys i l'altre vam empatar. Però ara és un partit i ja ho veurem.
I els nervis a tot això, a 8 dies d'aquesta promoció, com els porteu?
Jo, principalment, molt nerviós. Hi ha nits que em desperto i tot, i clar, i amb el Cinto i amb els jugadors, i vaig, tenemos que ganar, tío, porque tenemos, tío, va, tranquilo que ganamos. Amb un jugador, amb un del més jove, el Tofi, mira, si guanyes, tío, jo te regalo les bambes que vulguis, vale, i si, m'entens? I si no, jo et convido a un sopar. Dic, no, jo no vull que em convidis perquè si no hem perdut, m'entens? És dir, que hi ha una mica de, però nerviós sí que estic, perquè ja que estem aquí, hòstia puta, al començar la Lliga vam dir, bueno, si aquest any no, reforçarem, perquè els reforços per l'any que ve, magnífic. Jo crec que si no pugem aquest any, pugem l'any que ve, quasi segur. Però ja que estem aquí, jo ja m'agradaria, si no pugem, ho sento, però segur que ploraré.
doncs tant de bo que sigui d'alegria, que no sigui de tristesa. Clar, estava pensant ara, Teo, que seria gairebé l'èxit més ràpid, més fugaç d'un president. En qüestió de 10 dies, arribar al càrrec i pujar.
Sí, bueno, sí. Abans, en l'altra època que vam estar, també vam pujar 5 vegades. Vam pujar, aquesta seria la quarta, m'entens? I era jo el president. I ara ja el Manolo, ell estarà amb nosaltres, però ara amb això que ha vingut de la pandèmia i tal, ell té d'estar més cap al seu negoci, que és normal, però que ell està amb nosaltres al 200%. Tio de puta mare.
Doncs amb l'Amics del Pou Nou Escorial volíem acabar el programa d'avui, que al final tot passarà pel que succeeixi d'aquí a 8 dies, saber si esteu a segona B, si esteu a tercera divisió, però el que està garantit, com diu el Cinto moltes vegades, és l'espectacle que tindreu allà al Nou Escorial. Teo Robles, president, una abraçada enorme i a intentar dormir, a dormir una mica millor.
No, hi ha dies, no, però bueno, suposo quan sigui arribant el dia estaré una mica més nerviós, però és normal, perquè ho sento molt.
És el que toca, tu, és el que toca ara mateix.
Vale.
Cuida't molt, una abraçada.
Una abraçada i moltes gràcies, i que pugem, i un altre equip més a segona. Ja serem tres.
Tant de bo que sí. Amb el Teo Robles arribem al final del programa d'avui. Ja ho sabeu, si voleu animar-vos també per veure aquest partit el dia previ al Sabadell Atlético Madrid B, als Marinals, al carrer La Palma, a l'Escorial, amb aquesta festa que estan preparant, amb totes les mesures sanitàries i amb 50 persones com a sostre. Amb el Toni González acabem el programa d'avui. Des del control de so, bona feina. Més dilluns a les 2 aquí a l'Hotel Suís, a radiosabadell.fm o al 94.6 del vostre dial. Que vagi bé el cap de setmana, una abraçada.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.